Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Consternació a Terrassa per l'assassinat d'una dona presumptament a mans de la seva exparella, qui va amagar el cos 10 mesos a casa seva. Avui el sospitós ha confessat el crim. Montse Manent.
D'aquí poca estona hi ha prevista al municipi una concentració de rebuig organitzada per col·lectius feministes. Aquest matí l'Ajuntament ha fet un minut de silenci i ha activat el protocol de dol davant els feminicidis.
Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
La seva exparella, Jaume Badiella, ja ha confessat els fets i l'autòpsia haurà de determinar si les restes trobades corresponen a la víctima. Per la seva part, desenes de persones s'han concentrat aquest migdia davant les portes de l'Ajuntament per guardar un minut de silenci com a mostra de condol i de rebuig a la violència masclista.
Un estudi presentat per l'Institut Català de les Dones alerta que les dones víctimes de violència masclista senten que els jutges no se les creuen.
L'informe reclama també més diners per la xarxa d'ajuda a les víctimes. La presidenta de l'entitat, autora de l'estudi, Beatriu Macià, ha explicat que una de les conclusions és que les víctimes temen que els jutges no les creguin.
Les dones ens relaten de forma repetida que els llocs on senten més descrèdit del seu testimoni és en els àmbits judicials. I això fa, evidentment, que, per exemple, Catalunya siguem dels països on menys ordres d'allunyament es donen.
Més de mig milió de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest llarg cap de setmana de Sant Joan.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, demana extremar la prudència en el que qualifica del cap de setmana més perillós de l'any.
Possiblement estem davant del cap de setmana amb més perill de tot l'any. Se sumen unes condicions que és la gran mobilitat, la pujada de temperatures, la baixa humitat, els forts vents i la revetlla de Sant Joan i tot el que pot comportar la revetlla de Sant Joan. Per tant, tota precaució és poca, tota autoprotecció és poca, demanem precaució, demanem responsabilitat.
Més de 40.000 persones es veuen obligades a fugir diàriament de la guerra, la violència o la persecució política. La xifra es fa pública coincidint amb el Dia Mundial del Refugiat.
A Badalona, en commemoració d'aquest dia, es preestrena el documental Lesbos, una illa que espera, una producció que reflexiona sobre la complexa situació que s'està vivint en aquesta illa grega.
Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas.
Durant 15 dies van entrevistar una quinzena de persones que els havien d'ajudar a respondre les inquietuds amb les que van iniciar el projecte. Ho explica un dels directors del documental, Raúl López.
Teníem molta curiositat per saber com podia ser que una societat que havia estat nominada al Nobel de la Pau per la seva atenció a les persones refugiades, de cop i volta arribaven notícies d'atacs xenòfobs, Alba Daurada, que és un partit neonazi grec.
Prop d'una cinquantena d'espectacles, una trentena de companyies i una clara aposta per al Circ Nacional formen el cartell de la propera edició de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà.
Arribarà a la capital del Baix Empordà del 19 al 21 de juliol.
Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Després de 23 anys de fira i amb una consolidació de públic any rere any de 30.000 visitants, senten les ganes i necessitat de créixer i es proposen el repte d'assolir més afluència de públic. Eva Gasull és la portaveu de la Fira del Circ de la Bisbal.
Ens sentim com ja una mica amb ganes de créixer, no? I aquest any volem assumir un repte que té a veure amb absorbir més afluència de públic.
Notícies en xarxa, edició vespre.
Obrim un dia més plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim nuvolades que afecten a molts punts de l'interior, sobretot cap al Pirineu, Prepirineu interior del quadrant nord-est, on a hores d'ara ja descarreguen alguns ruixats puntualment moderats. Aquests xàfecs aniran a més al llarg de la tarda amb algunes tempestes i serà sobretot a partir de mitja tarda quan descarregaran amb més intensitat a zones del nord del Berguedà, Ripollès i de cara al final del dia també fins i tot podrien ser fortes a punts del Pirineu Occidental. A la resta del territori, predomini del sol amb alguns intervals de núvols i temperatures en general més baixes a hores d'ara, oscil·lant entre els 22 i els 25 graus al litoral i entre els 25 i 31-32 graus a zones de l'interior. Demà la jornada tornarà a ser inestable, sobretot a l'interior de la meitat nord, amb nuvolades que creixeran ja de bon matí, amb xàfecs especialment durant la tarda i més estones de sol cap al litoral. Si bé al nord de la Costa Brava també arribaran aquestes nuvolades a partir de mitja tarda. La temperatura demà quedarà semblant o una miqueta més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català del Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Marta Carbó, bona tarda.
Bona tarda, ens comencem situant a la C-16 on a causa d'un accident està pas alternatiu a Guardiola de Berguedà. A banda d'això, a aquesta hora trobem retencions habituals a l'àrea metropolitana de Barcelona. A la C-58 veiem aturada entre Badia i el nus de la Trinitat per entrar a Barcelona. També complicacions a Sant Quirze de Sabadell en tots dos sentits de la marxa. A la B30 i autopista P7, cues a l'altura de Barberà, també en tots dos sentits de la marxa. En el cas de l'autopista P7, les retencions van entre Santa Perpètua i Barberà en sentit sud i també cues entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. Destacar també dels accessos nord les retencions que hi ha a la Pota Nord, a Santa Coloma de Gramenet per anar cap al nus de la Trinitat. També aturades a l'altre extrem de la capital, els accessos sud, a la B23, veiem cues habituals entre Molins de Rei i el nus del Papiol per anar amb l'autopista P7. També retencions al cinturó del litoral a la A2 entre Sant Joan d'Espí i Cornellà. I cues també a la B24 a l'altura de Cervelló per anar amb la Nacional 340. A la C32 els vehicles s'aturen a l'altura de Sant Boi en direcció a Barcelona. A banda d'això, pel que fa a les rondes, cues habituals a aquesta hora, destacar sobretot les que hi ha en sentit Trinitat a la ronda de dalt, entre la carretera d'Esplugues i Horta. De moment, això és tot. Us saludo a la trànsit. Bona tarda.
Festival Castell de Peralada presenta Polanka Sings Sinatra. His Song, My Songs, My Way. Dissabte 13 de juliol, viu una nit inoblidable amb els grans èxits de Polanka i el seu espectacle dedicat a Frank Sinatra, amb els temes clàssics com New York, New York o Strangers in the Night. Informació i entrades a festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Consternació a Terrassa pel crim d'una dona a mans de la seva exparella, qui va amagar el cos 10 mesos a casa seva. Avui el sospitós ha confessat el crim i s'ha tret el cos de l'habitatge per fer-ne l'autòpsia. D'aquí poca estona hi ha prevista al municipi una concentració de rebuig organitzada per col·lectius feministes de la ciutat. Aquest matí l'Ajuntament ha fet un minut de silenci i ha activat el protocol de dol davant feminicidis. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
Bona tarda. La seva exparella, Jaume Badiella, ja ha confessat els fets i l'autòpsia haurà de determinar si les restes trobades corresponen a la víctima. La concentració de les 8 de la tarda al Raval de Montserrat la convoquen col·lectius feministes, com Vaga General Feminista, Quart Creixent, la Guerrilla dels Cossos o Rudes Rebels. Per la seva part, desenes de persones han concentrat aquest migdia davant les portes de l'Ajuntament per guardar un minut de silenci com a mostra de condol i de rebuig a la violència masclista. El consistori ha activat per primera vegada el protocol de dol davant feminicidis, aprovat pel ple el passat mes d'octubre.
Estem consternats, indignats, amb aquest presumpte cas de violència masclista. En el moment tots són indicis, no hi ha encara una certesa al 100%, tot fa pensar que estem davant d'un cas, com deia, de feminicidis i, per tant, en aquest sentit, per part de l'Ajuntament, com deia, aplicarem aquestes mesures del protocol i també expressar la màxima solidaritat i el màxim suport a la família de la víctima.
Ens volem vives i amb vides dignes és el lema que corre per les xarxes i s'acompanya de les etiquetes Stop Feminicidis, Mònica present i és una guerra.
El govern, a través de l'Institut Català de les Dones, ha lamentat la mort de Terrassa i ha convocat un minut de silenci en senyal de dol davant la seu de l'Institut a Barcelona. Avui, justament, hi han presentat un estudi que evidencia que les dones víctimes de violència masclista senten que els jutges no se les creuen. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha donat avui per fet que el cas de Terrassa és un feminicidi, malgrat falta la confirmació de les autoritats judicials i policials.
Ens hem fet un minut de silenci per aquest feminicidi per una veïna de Terrassa. Un cop més hem de condemnar i deplorar aquests actes extrems de vulneracions de drets humans, que són els feminicidis de dones.
L'entitat Tamai ha presentat avui un informe sobre l'atenció que reben les dones víctimes de violència masclista. La seva presidenta, Beatriu Macià, ha explicat una de les conclusions.
Les dones ens relaten de forma repetida que els llocs on senten més descrèdit del seu testimoni és en els àmbits judicials, i això fa, evidentment, que, per exemple, Catalunya siguem dels països on menys ordres d'allunyament es donen.
Massi ha afegit que els professionals tenen males condicions de treball i ha reivindicat que tot el circuit d'ajuda a les víctimes s'hauria de dotar de més diners.
I encara en clau de successos, apareix a Begur el cadàver momificat d'un home de 70 anys a l'interior de casa seva, on vivia amb la seva dona. La policia local va trobar el cos en evident estat de descomposició després de rebre l'avís dels veïns. Les primeres hipòtesis apunten que l'home hauria mort per causes naturals i la dona, que pateix problemes mentals, hauria conviscut amb el cos. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Una dona hauria conviscut durant més d'un mes amb el cadàver en avançat estat de descomposició del seu marit d'uns 70 anys a Begur. Van ser els veïns de l'urbanització residencial Begur els qui van trucar al telèfon d'emergència 112 al voltant de les 7 del matí perquè sentien la dona cridar. En accedir a la casa, els agents van trobar el cadàver momificat. El cos no presenta signes evidents de violència i ara s'està a l'espera que l'autòpsia determini les causes de la mort. La principal hipòtesi apunta que hauria estat per causes naturals. La dona, que patia una malaltia mental i síndrome de Diògenes, ha estat ingressada al Centre de Salut Mental del Parc Hospitalari Martí i Julià de Sal.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
Més de 500.000 de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest llarg cap de setmana de Sant Joan. Interior demana extremar la prudència més que mai en el que qualifiquen del cap de setmana més perillós de l'any.
I és que la combinació de petards, fogueres i alcohol fa que aquests dies l'alerta del Departament d'Interior sigui màxima. Per això el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet aquest advertiment.
Possiblement estem davant del cap de setmana amb més perill de tot l'any. Se sumen unes condicions que és la gran mobilitat, la pujada de temperatures, la baixa humitat, els forts vents i la revetlla de Sant Joan i tot el que pot comportar la revetlla de Sant Joan. Per tant, tota precaució és poca, tota autoprotecció és poca, demanem precaució, demanem responsabilitat i sobretot demanem col·laboració ciutadana.
Mossos, bombers, protecció civil, trànsit i agents rurals han preparat un dispositiu especial de reforç de la seguretat. Els Mossos faran 900 controls i els bombers tindran un reforç de 170 efectius per la revetlla de Sant Joan. I és que a la sortida massiva de vehicles se sumen unes condicions meteorològiques que poden afavorir els incendis forestals. En aquest sentit, també es demana molta precaució a l'hora de tirar petards, especialment en zones rurals.
Cada dia més de 40.000 persones es veuen obligades a desplaçar-se i abandonar les seves llars per fugir de la guerra, la violència o la persecució política. Són més de 70 milions a tot el món, dels quals 25 milions es consideren refugiats.
És la xifra més alta des del final de la Segona Guerra Mundial i es fa pública coincidint amb el Dia Mundial del Refugiat. L'informe també destaca que Cani continua sent la ruta migratòria més perillosa del planeta, amb més de 3.000 morts a les seves aigües el darrer 2018. El 52% d'aquests refugiats són menors de 18 anys. Per commemorar aquest Dia Mundial del Refugiat, arreu del territori s'han celebrat actes i llegit manifestos.
A Badalona, en commemoració d'aquest dia, Badalona Comunicació preestrena el documental Lesbos, una illa que espera. Es tracta d'una producció que reflexiona sobre la complexa situació que s'està vivint en aquesta illa grega. Ràdio Ciutat de Badalona, Sílvia Llamas, bona tarda.
Bona tarda. El juliol del 2018, un equip de 3 persones de Badalona Comunicació va viatjar a Lesbos. Durant 15 dies van entrevistar una quinzena de persones que els havien d'ajudar a respondre les inquietuds amb les que van iniciar el projecte. Ho explica un dels directors del documental, Raúl López.
Des d'aquí, mentre preparàvem el projecte, teníem molta curiositat per saber com podia ser que una societat que havia estat nominada al Nobel de la Pau per la seva atenció a les persones refugiades, de cop i volta arribaven notícies de atacs xenòfobs, Alba Daurada, que és un partit neonazi grec, què havia passat aquí enmig.
La complexa resposta ha quedat recollida a Lesbos, una illa que espera el documental que tot just ara es preestrena al cinema Girona de Barcelona. Un any després del seu viatge, les persones refugiades amb les que van parlar continuen al mateix camp i amb la mateixa incertesa sobre el seu futur.
Notícies en xarxa. Informació al detall.
L'exconseller de Cultura, Lluís Puig, ha defensat davant d'un jutge d'Osca que no va cometre cap delicte de desobediència en no lliurar les 44 peces del monestir de Sixena del Museu de Lleida. Puig ha declarat per videoconferència des de Brussel·les. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Puig està acusat de desobediència per haver-se negat a facilitar la devolució dels béns del monestir de Sixena. A menys de mitja hora, l'exconseller ha recordat que va demanar més temps i que, al cap de poc, va ser cessat pel 155. Acabada la sessió, Puig s'ha felicitat perquè se li hagi permès comparèixer a distància.
Com és possible que el novembre del 2017 no poguéssim declarar en videoconferència quan vam arribar aquí a Brussel·les? No sé què ha canviat a les lleis d'Espanya del novembre del 2017 al juny del 2019. En tot cas, avui hem pogut perfectament, el jutjat d'Osca va admetre aquesta videodeclaració.
La denúncia per desobediència contra Puig i Santi Vila, el seu antecessor, va ser interposada per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena. Després s'hi va afegir la Fiscalia Espanyola i també el govern d'Aragó, que va acabar retirant-la de la causa.
El Tribunal Suprem autoritza el retorn dels presos independentistes a Catalunya. Un cop acabat el judici i el procés, el Tribunal no posarà impediments al retorn dels acusats a presons catalanes.
Així, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Cuixart tenen el vistiplau per ser traslladats a la presó de Lledoners, Carme Forcadell a Mas d'Enric i Dolors Bassa a Puig de les Basses. Ara bé, la decisió final de l'autorització és d'institucions penitenciàries que depèn del Ministeri de l'Interior.
I la Junta Electoral Central no accepta els acataments de la Constitució fets a Bèlgica per Carles Puigdemont i Toni Comín.
Es tracta d'acataments fets davant d'un notari belga i el seu advocat, Gonzalo Boyer, va fer dilluns en el seu nom al Congrés. Però la Junta es nega a acceptar els documents i ha declarat formalment vacants els escons d'eurodiputats de Puigdemont i Comín, així com el d'Oriol Junqueras.
Pel que fa als resultats de les eleccions municipals, continuen també les negociacions a les diputacions catalanes. A Lleida, Esquerra té la majoria, però necessita pactar per aconseguir un govern estable a l'ens supramunicipal. L'aposta prioritària seria un acord amb Junts per Catalunya, però alguns alcaldes republicans no veuen amb bons ulls aquesta aliança. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Segons ha pogut saber UAU Lleida Ràdio, serien diversos els alcaldes republicans reticents a pactar amb Junts per Catalunya com a conseqüència del tracte rebut durant els últims 8 anys de mandat convergent a la Diputació. Alguns d'ells s'haurien sentit maltractats per la poca aportació rebuda per als seus municipis. Per tot plegat, Esquerra tampoc descarta governar en solitari a l'ens supramunicipal o amb acords puntuals amb altres formacions. Arran dels resultats de les eleccions municipals, Esquerra s'ha situat com a força majoritària a l'ens supramunicipal, amb 11 diputats dels 25 que té l'ens. En segona posició hi ha Junts per Catalunya, que n'ha obtingut 9, i a més distància hi hauria el PSC, amb 3 diputats, i Ciutadans i el Comú de Lleida amb un representant cadascú. D'altra banda, Junts per Catalunya ha escollit ja els seus diputats provincials. Pel Partit Judicial de Lleida ho seran Jordi Latorre, alcalde de Torrefarrera, Rosa Pujol, alcaldessa d'Aitona, Joan Gilart, alcalde d'Alpicat, Ramon Consola, alcalde de Bell-lloc d'Urgell i Paco Cerdà, regidor de l'Ajuntament de Lleida. Pel Partit Judicial de l'Alt Urgell ha estat escollit Antoni Navines, de Montferrer Castellbó, i pel de Balaguer, Eloi Verjós. Per últim, pel Partit Judicial de Cervera, els escollits han estat Rosa Maria Perelló de Tàrrega i Francesc Sabanés, alcalde de Ribera d'Ondara.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on s'ha constituït la nova Junta de la Cambra de Comerç. Jaume Saltón és el nou president, escollit per àmplia majoria per als pròxims 4 anys. L'empresari i president de Pimec Lleida pren el relleu a Joan Simó, qui ha estat al capdavant de l'ENS durant 28 anys. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Pimec compta amb 23 dels 36 membres del ple després d'imposar-se en les eleccions i veure ampliada encara més la seva representació amb l'elecció dels representants de les patronals. Saltó ha explicat quins són els seus objectius en els propers 4 anys.
Tenim dos grans reptes, que un és la viabilitat econòmica de la cambra, un altre és el repte de que la cambra està desconeguda, la gent, quan hem anat a buscar-los i els vots, els empresaris ens deien, ostres, quin és el rol de la cambra i tal, i molta gent no ho sabia, i és important doncs fer difusió de què és el que ha de fer la cambra. Vull ficar en marxa 4 comissions noves. Una és la logística, perquè creiem que és importantíssim pel teixit empresarial de Lleida.
Durant la sessió constitutiva s'ha homenatjat l'empresari Josep Oriol Pelegrí, que va perdre la vida dimarts en un accident laboral. Pelegrí havia de formar part del nou plenari com a representant de la COEI.
Amb l'arribada de l'estiu, molts ajuntaments es veuen obligats a reforçar la seguretat als seus municipis. És el cas d'Altafulla, al Tarragonès, on finalment el nou govern ha aprovat d'urgència la reivindicada ampliació de la plantilla de la policia local amb 4 agents nous per cobrir una població que en aquests mesos arriba a quadriplicar-se. Altafulla Ràdio, Albert Jansà.
L'Ajuntament d'Altafulla ha obert el termini per contractar 4 agents interins per la policia local d'incorporació immediata. Els futurs agents interins seleccionats reforçaran la seguretat habitual i l'equip actual de la policia local d'Altafulla de cara a la campanya estiuenca per un termini màxim de 3 mesos. El canvi de govern municipal ha provocat que el consistori convoqui de manera urgent aquest procés selectiu per oferir un bon servei de cara als mesos de més afluència de visitants, on Altafulla gairebé quadruplica la seva població, passant dels 5 als gairebé 20.000 habitants.
El far de Torredembarra tornarà a obrir les portes demà. Les visites turístiques es reprenen coincidint amb l'inici de la temporada d'estiu i l'arribada dels primers turistes durant aquest pont de Sant Joan. Ona a la Torre, Josep Sánchez, bona tarda.
Bona tarda. La regidoria de Turisme ha programat visites diàries en diversos torns de matí i de tarda. L'Helena Molina, informadora turística, explica en què consisteix les visites que s'organitzen durant tot l'estiu.
Consisteix pujar per una escala de cargol de 188 esglaons fins al mirador interior, on fem una breu explicació de la història, i així també els turistes, tant d'aquí com de fora, doncs, poden conèixer una miqueta millor com quina va ser la necessitat de la seva creació. També expliquem una mica els punts de vista del paisatge.
Les visites guiades tenen un preu de 3 euros o 1 euro i mig en tarifa reduïda. Els visitants tenen perfils molt diferents. Hi ha turistes d'altres punts de l'estat espanyol, estrangers i també gent de Torredembarra que vol descobrir aquest indret.
En cultura, a prop d'una cinquantena d'espectacles, una trentena de companyies i una clara aposta per al circ nacional formen el cartell de la propera edició de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà. El festival arribarà a la capital del Baix Empordà del 19 al 21 de juliol. Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Bona tarda. Una cinquantena d'espectacles d'alt nivell ompliran els carrers i places de la Bisbal d'Empordà del 19 al 21 de juliol amb la 24a edició de la Fira del Circ al carrer. Després de 23 anys de fira i amb una consolidació de públic any rere any de 30.000 visitants, senten les ganes i necessitat de créixer i es proposen el repte d'assolir més afluència de públic. Eva Gasull és la portaveu de la Fira del Circ de la Bisbal.
Ens sentim com ja una mica amb ganes de créixer, no? I aquest any volem assumir un repte que té a veure amb absorbir més afluència de públic i arribar sobretot a nous públics.
Des de l'organització aposten per seguir ampliant i descentralitzant l'esdeveniment. Per aquest motiu, la principal novetat d'enguany és la creació de nous espais d'espectacles al Terracota Museu i a la plaça de les Sardanes. L'edició d'enguany arriba en prop d'una trentena de destacades companyies tant d'àmbit nacional com internacional.
I a Tarragona, la mítica Sala Trono tanca aquesta temporada amb xifres immillorables. Ha augmentat en un 62% el nombre d'espectadors i 32 de les funcions d'aquesta temporada han aconseguit el ple total. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
Fins a 5.200 persones han assistit a la Sala Trono, sumant les 82 funcions que s'han ofert en els 28 espectacles d'aquesta temporada. Números que es tradueixen en una ocupació del 80% en àmbit general i un 100% en 32 funcions. Segons Joan Negrier, gestor i programador de la Sala Trono, la bona programació i el trasllat al Teatre Metropol han ajudat en aquest creixement. Negrier també destaca el bon funcionament de les produccions pròpies.
O sigui, el 2019 hi haurà 5 produccions de la Sala Trono que hauran fet temporada a Barcelona. Això no ho pot dir moltes productores ni companyies teatrals, et ho asseguro. Una cosa que mai haguéssim pogut imaginar. Jo destacaria la feina de tot l'equip. És a dir, som molt pocs, però treballem molt i molt i molt dur.
Ara, amb la temporada acabada, l'equip ja està treballant de cara a la 6a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que inicia el pròxim 25 de juny.
Moment de repassar l'actualitat esportiva més local. El Club Bàsquet Pardinyes no vol renunciar a l'ascens a l'Alep Plata.
Un ascens aconseguit a la pista i que cal confirmar en l'àmbit econòmic als despatxos. El club continua buscant els 250.000 euros que li permetin obtenir la plaça a l'Alep Plata per la temporada vinent. L'última iniciativa és obrir una campanya de micromecenatge que ha de servir també per tastar la implicació de la massa social de la ciutat.
Arnau Caparrós s'incorpora a les files del Club Voleibol Teruel, el vigent campió de la Superliga.
Caparrós es converteix en el sisè reforç de l'entitat aragonesa per la propera temporada. El de Sant Fruitós deixa el Barça per incorporar-se a un dels millors equips de l'Estat amb 7 Superligues, 5 Copes del Rei i 7 Supercopes d'Espanya al seu palmarès. Després de tancar una temporada en la qual va descendir de la màxima categoria amb el Futbol Club Barcelona, Caparrós fa un salt de qualitat incorporant-se a l'equip de Terol. Amb 20 anys i una alçada de 2,02 centímetres, el vegenc jugarà d'oposat al club aragonès. Caparrós és també internacional amb les seleccions inferiors.
En hoquei patins, Ferran López entrenarà el Calafell la propera temporada.
El tècnic de Sant Sadurní, guanyador d'una Copa del Rei, una Cers i una Copa Continental amb el Noia, arribarà a Calafell, procedent de l'Igualada. López ja havia anunciat abans que acabés el campionat que no seguiria a la capital de la Noia després de 4 temporades dirigint l'equip arlequinat.
Bay Ràdio, David Cantó.
Ve d'entrenar l'Igualada Hockey Club les últimes 4 temporades. Anteriorment, el tècnic de Sant Sadurní també havia entrenat el Noia, amb qui va guanyar una Copa del Rei, una Cers i una Copa Continental. En la seva etapa com a jugador va militar el Vendrell, el Vilanova, el Riu de Bitlles i el Masquefa. Segons avança Calafell Ràdio, López dirigirà una plantilla que serà molt similar a la temporada passada després de les renovacions confirmades d'Oriol Palau, Àngel Rodríguez, Sergi Romeu, Martí Serra i Sergi Torné i les incorporacions fins ara de David París i Arnau Xaus. La ràdio calafellenca afegeix que, després de la marxa de Jordi Esteve, el Club Patí Calafell ha buscat un perfil experimentat a l'hoquei Lliga amb l'objectiu de mantenir l'equip a la màxima categoria de l'hoquei estatal en una temporada de canvis en el format de la competició. Amb Esteve, els verdiblancs han aconseguit mantenir-se a la categoria, arribant a estar a punt de classificar-se per disputar les Sers.
Esteu seguint el Notícies en Xarxa, agafant possible Juanjo López al control tècnic, Mans Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local.
Trencar amb el binomi dona-home significa assumir la diversitat afectiva, sexual i de gènere de la nostra societat.
28 de juny, dia per l'alliberament de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals. Trenquem amb el binarisme.
Som el que som, per uns municipis orgullosos dels seus colors. Per a més informació, entra a diva.cat/LGTBI.
Diputació de Barcelona.
Recordes els incendis del 94? Recordes com s'omplien galledes d'aigua? Recordes les veïnes i els veïns evacuats? No oblidem el passat. Els coets i petards al bosc o en zones properes poden fer que la història es repeteixi. Contra els incendis forestals no oblidis. Cap foguera, cap cigarreta, cap descuit. El foc no s'oblida. En cas d'incendi truca al 112. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
Continguts en xarxa.
La NASA va fer públic a finals de febrer el descobriment d'un sistema planetari on hi hauria 3 planetes hipotèticament habitables. La troballa, però, és molt primerenca i s'han fet moltes especulacions sobre com pot ser realitat. Per posar ordre a tot plegat, tenim en comunicació Ignasi Ribas, investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai i del CSIC. Què en sabem d'aquests planetes? Se n'ha parlat molt, però quines dades en tenim exactament?
L'únic que en sabem és que és un sistema planetari de 7 planetes i que hi en sabem perfectament les mides, i són mides que s'assemblen molt a la nostra Terra. És d'entre un 80% del radi aproximadament fins a un 120%, diríem així. És a dir, que tots 7 tenen una mida molt, molt semblant al nostre planeta.
I la mida és determinant per saber si podrien arribar en un futur improbable a ser habitables?
És important perquè creiem que hi ha diferents tipus de planetes i els planetes que són petits, com la nostra Terra, són els que creiem que poden ser rocosos i, per tant, tenir una superfície i una atmosfera diferenciades. Creiem que la vida en un planeta gegant, com per exemple Júpiter, que hi ha al nostre sistema solar, no és un lloc adient, perquè quan parlem de vida sempre parlem d'aigua líquida i aquesta aigua líquida s'ha de situar sobre una superfície. I, per tant, sempre que busquem planetes que els classifiquem com a habitables, han de ser planetes que no poden ser molt més grans que la nostra Terra. Diem que fins a unes 10 vegades més massius o més pesats, diguem així. Ha de ser des de 10 en sota, no? I per tant aquests 7 estan dintre de la zona correcta en quant a mida, diguem així.
Al Pou.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa, edició vespre, amb l'Ali Giné.
Consternació a Terrassa per l'assassinat d'una dona presumptament a mans de la seva exparella, qui va amagar el cos 10 mesos a casa seva. Avui el sospitós ha confessat el crim. Montse Manent.
D'aquí poca estona hi ha previst al municipi una concentració de rebuig organitzada per col·lectius feministes. Aquest matí l'Ajuntament ha fet un minut de silenci i ha activat el protocol de dol davant feminicidis.
Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión.
La seva exparella, Jaume Badiella, ja ha confessat els fets i l'autòpsia haurà de determinar si les restes trobades corresponen a la víctima. Per la seva part, desenes de persones s'han concentrat aquest migdia davant les portes de l'Ajuntament per guardar un minut de silenci com a mostra de condol i de rebuig a la violència masclista.
Un estudi presentat per l'Institut Català de les Dones alerta que les dones víctimes de violència masclista senten que els jutges no se les creuen.
L'informe reclama també més diners per la xarxa d'ajuda a les víctimes. La presidenta de l'entitat, autora de l'estudi, Beatriu Macià, ha explicat que una de les conclusions és que les víctimes temen que els jutges no les creguin.
Les dones ens relaten de forma repetida que els llocs on senten més descrèdit del seu testimoni és en els àmbits judicials. I això fa, evidentment, que, per exemple, Catalunya siguem dels països on menys ordres d'allunyament es donen.
Més de 500.000 de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest llarg cap de setmana de Sant Joan.
El conseller d'Interior, Miquel Buch, demana extremar la prudència en el que qualifica el cap de setmana més perillós de l'any.
Possiblement estem davant del cap de setmana amb més perill de tot l'any. Se sumen unes condicions que és la gran mobilitat, la pujada de temperatures, la baixa humitat, els forts vents i la revetlla de Sant Joan i tot el que pot comportar la revetlla de Sant Joan. Per tant, tota precaució és poca, tota autoprotecció és poca. Demanem precaució, demanem responsabilitat.
Front comú dels Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de Girona per combatre l'assetjament escolar.
L'Institut Sobrequés ha iniciat un pla pilot pioner a l'Estat per buscar alumnes voluntaris i formar-los en la detecció d'assetjament a les aules.
FM Girona, Sisu Garcia.
Un mètode a la inversa en què són els mateixos alumnes els qui detecten, assessoren i sensibilitzen els seus companys de classe. Albert Oliva és cap de l'Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà i portaveu del cos de Mossos d'Esquadra.
Som conscients, doncs, de que portes un uniforme i que això, en determinades persones, malgrat aquesta proximitat, doncs pot crear certa distància.
Prop d'una cinquantena d'espectacles, una trentena de companyies i una clara aposta per al Circ Nacional formen el cartell de la propera edició de la Fira de Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà.
El festival arribarà a la capital del Baix Empordà del 19 al 21 de juliol.
Televisió Costa Brava, Laia Campos.
Després de 23 anys de fira i amb una consolidació de públic any rere any de 30.000 visitants, senten les ganes i necessitat de créixer. Posen el repte d'assolir més afluència de públic. Eva Gasull és la portaveu de la Fira del Circ de la Bisbal.
Ens sentim com ja una mica amb ganes de créixer, no? I aquest any volem assumir un repte que té a veure amb absorbir més afluència de públic.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim, com sempre, plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Avui tenim nuvolades que afecten a molts punts de l'interior, sobretot cap al Pirineu, Prepirineu interior del quadrant nord-est, on a hores d'ara ja descarreguen alguns ruixats puntualment moderats. Aquests xàfecs aniran a més al llarg de la tarda amb algunes tempestes i serà sobretot a partir de mitja tarda quan descarregaran amb més intensitat a zones del nord del Berguedà, Ripollès i de cara al final del dia també fins i tot podrien ser fortes a punts del Pirineu Occidental. A la resta del territori, predomini del sol amb alguns intervals de núvols i temperatures en general més baixes a hores d'ara, oscil·lant entre els 22 i els 25 graus al litoral i entre els 25 i 31-32 graus a zones de l'interior. Demà la jornada tornarà a ser inestable, sobretot a l'interior de la meitat nord, amb nuvolades que creixeran ja de bon matí, amb xàfecs especialment durant la tarda i més estones de sol cap al litoral. Si bé al nord de la Costa Brava també arribaran aquestes nuvolades a partir de mitja tarda. La temperatura demà quedarà semblant o una miqueta més baixa. I de moment això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Cirque Louis al Festival Castell de Peralada. La companyia canadenca de circ contemporani porta a Peralada el seu últim espectacle Hotel. Divendres 12 de juliol, viu una nit que mai no oblidaràs, amb grans emocions, dansa, música i acrobàcies sense límits amb el Cirque Louis. Informació i venda a www.festivalperalada.com.
Notícies en xarxa. La informació de més a prop.
Consternació a Terrassa pel crim d'una dona a mans de la seva exparella, qui va amagar el cos 10 mesos a casa seva. Avui el sospitós ha confessat el crim i s'ha tret el cos de l'habitatge per fer-ne l'autòpsia. D'aquí poca estona hi ha prevista al municipi una concentració de rebuig organitzada per col·lectius feministes de la ciutat. Aquest matí l'Ajuntament ha fet un minut de silenci i ha activat el protocol de dol davant feminicidis. Ràdio Municipal de Terrassa, Lourdes Sarrión, bona tarda.
Bona tarda. La seva exparella, Jaume Badiella, ja ha confessat els fets i l'autòpsia haurà de determinar si les restes trobades corresponen a la víctima. La concentració de les 8 de la tarda al Raval de Montserrat la convoquen col·lectius feministes, com Vaga General Feminista, Quart Creixent, La Guerrilla dels Cossos o Rudes Rebels. Per la seva part, desenes de persones s'han concentrat aquest migdia davant les portes de l'Ajuntament per guardar un minut de silenci com a mostra de condol i de rebuig a la violència masclista. El consistori ha activat per primera vegada el protocol de dol davant feminicidis, aprovat pel ple el passat mes d'octubre.
Estem consternats, indignats, amb aquest presumpte cas de violència masclista. En el moment tots són indicis, no hi ha encara una certesa al 100%, tot fa pensar que estem davant d'un cas, com deia, de feminicidis i, per tant, en aquest sentit, per part de l'Ajuntament, com deia, aplicarem aquestes mesures del protocol i també expressar la màxima solidaritat i el màxim suport a la família de la víctima.
Ens volem vives i amb vides dignes és el lema que corre per les xarxes i s'acompanya de les etiquetes Stop Feminicidis, Mònica present i És una guerra.
El govern, a través de l'Institut Català de les Dones, ha lamentat la mort de Terrassa i ha convocat un minut de silenci en senyal de dol davant la seu de l'Institut de Barcelona. Avui, justament, hi han presentat un estudi que evidencia que les dones víctimes de violència masclista senten que els jutges no se les creuen. Mont Carvajal, bona tarda.
Bona tarda. La presidenta de l'Institut Català de les Dones, Núria Balada, ha donat avui per fet que el cas de Terrassa és un feminicidi, malgrat falta la confirmació de les autoritats judicials i policials.
Ens hem fet un minut de silenci per aquest feminicidi per una veïna de Terrassa. Un cop més hem de condemnar i deplorar aquests actes extrems de vulneracions de drets humans, que són els feminicidis de dones.
L'entitat Tamai ha presentat avui un informe sobre l'atenció que reben les dones víctimes de violència. La seva presidenta, Beatriu Macià, ha explicat una de les conclusions.
Les dones ens relaten de forma repetida que els llocs on senten més descrèdit del seu testimoni és en els àmbits judicials, i això fa, evidentment, que, per exemple, Catalunya siguem dels països on menys ordres d'allunyament es donen.
Massi ha afegit que els professionals tenen males condicions de treball i ha reivindicat que tot el circuit d'ajuda a les víctimes s'hauria de dotar de més diners.
I encara en clau de successos apareix a Begú el cadàver momificat d'un home de 70 anys a l'interior de casa seva, on vivia amb la seva dona. La policia local va trobar el cos en evident estat de descomposició després de rebre l'avís dels veïns. Les primeres hipòtesis apunten que l'home hauria mort per causes naturals i la dona, que pateix problemes mentals, hauria conviscut amb el cos. Televisió Costa Brava, Joana Valent.
Una dona hauria conviscut durant més d'un mes amb el cadàver en avançat estat de descomposició del seu marit d'uns 70 anys a Begú. Van ser els veïns de l'urbanització residencial Begú els qui van trucar al telèfon d'emergència 112 al voltant de les 7 del matí perquè sentien la dona cridar. En accedir a la casa, els agents van trobar el cadàver momificat. El cos no presenta signes evidents de violència i ara s'està a l'espera que l'autòpsia determini les causes de la mort. La principal hipòtesi apunta que hauria estat per causes naturals. La dona, que patia una malaltia mental i síndrome de Diògenes, ha estat ingressada al Centre de Salut Mental del Parc Hospitalari Martí i Julià de Sal.
Notícies en xarxa. Informació de proximitat.
Més de mig milió de vehicles sortiran de l'àrea metropolitana de Barcelona aquest llarg cap de setmana de Sant Joan. Interior demana extremar la prudència més que mai en el que qualifiquen de cap de setmana més perillós de l'any.
I és que la combinació de petards, fogueres i alcohol fa que aquests dies l'alerta del Departament d'Interior sigui màxima. Per això el conseller d'Interior, Miquel Buch, ha fet aquest advertiment.
Possiblement estem davant del cap de setmana amb més perill de tot l'any. Se sumen unes condicions que és la gran mobilitat, la pujada de temperatures, la baixa humitat, els forts vents i la revetlla de Sant Joan i tot el que pot comportar la revetlla de Sant Joan. Per tant, tota precaució és poca. Tota autoprotecció és poca, demanem precaució, demanem responsabilitat i sobretot demanem col·laboració ciutadana.
Mossos, bombers, protecció civil, trànsit i agents rurals han preparat un dispositiu especial de reforç de la seguretat. Els Mossos faran 900 controls i els bombers tindran un reforç de 170 efectius per la revetlla de Sant Joan. I és que a la sortida massiva de vehicles se sumen unes condicions meteorològiques que poden afavorir els incendis forestals. En aquest sentit, també es demana molta precaució a l'hora de tirar petards, especialment en zones rurals.
Front comú dels Mossos d'Esquadra i l'Ajuntament de Girona per combatre l'assetjament escolar. L'Institut Sobrequés de la ciutat acull des d'avui un pla pilot que busca alumnes voluntaris per formar-los en detecció d'assetjament a les aules. Es tracta d'un projecte pioner a tot l'estat. FM Girona, Siso García, bona tarda.
Bona tarda. Es tracta d'una prova pilot impulsada per Mossos d'Esquadra per tal de prevenir casos de qualsevol tipus d'assetjament en delictes d'odi i discriminació. Un mètode a la inversa en què són els mateixos alumnes els qui detecten, assessoren i sensibilitzen els seus companys de classe. Albert Oliva és cap de l'Unitat Central de Proximitat i Atenció al Ciutadà i portaveu del cos de Mossos d'Esquadra.
Som conscients, doncs, de que portes un uniforme i que això, amb determinades persones, malgrat aquesta proximitat, doncs pot crear certa distància.
De fet, l'Institut Sobrequés fa temps que treballa en diferents mètodes de prevenció i detecció precoç d'aquesta problemàtica. El projecte Diversitat de Tu a Tu és pioner a l'Estat i per ara es tracta només d'una prova pilot. L'objectiu és estendre la iniciativa arreu de Catalunya com una mesura més de tots els protocols i accions que des de fa temps duen a terme des de Mossos d'Esquadra.
Neguit entre professors i directors d'escoles pels problemes informàtics que encara ara els impedeixen penjar les notes finals de curs a la plataforma Esfera. Davant del col·lapse d'usuaris, la Generalitat ha limitat el permís per entrar-hi només als equips directius, solució que tampoc no agrada als docents ni garanteix que es pugui complir la nova data proposada pel lliurament de notes dimecres que ve. Ràdio Ciutat de Badalona, Júlia López, bona tarda.
Bona tarda. Elaborar els informes de final de curs s'ha convertit en un malson. Els problemes informàtics d'aquesta nova plataforma no són novetat per als professors de primària, que ja l'han estat utilitzant durant tot aquest curs. Però sí que s'han agreujat ara que obligatòriament també l'han hagut de fer servir tots els centres de secundària. La Generalitat ha admès els problemes i per evitar el col·lapse ha restringit l'accés a Esfera només als equips directius. Solució que tampoc els agrada. Pili Padilla és la directora de l'Escola Sant Jordi de Pomar.
Ara ens ha arribat una carta al Departament d'Educació que posem una data, però és que no sabem si posar el 27, el 28, perquè a dia d'avui estem tots encara col·lapsats, perquè és la nostra contrasenya que els docents estan posant les qualificacions.
Des de l'Escola Sant Jordi del barri de Pomar han decidit assignar el dia 26 de juny per fer les reunions amb les famílies i donar-los les notes, en paper si s'han resolt els problemes, o de viva veu si encara perduren.
Notícies en xarxa. Informació i serveis de proximitat.
L'exconseller de Cultura, Lluís Puig, ha defensat davant d'un jutge d'Osca que no va cometre cap delicte de desobediència en no lliurar les 44 peces del monestir de Sixena del Museu de Lleida. Puig ha declarat per videoconferència des de Brussel·les. David Navarro, bona tarda.
Bona tarda. Puig està acusat de desobediència per haver-se negat a facilitar la devolució dels béns del monestir de Sixena. A menys de mitja hora, l'exconseller ha recordat que va demanar més temps i que, al cap de poc, va ser cessat pel 155. Acabada la sessió, Puig s'ha felicitat perquè se li hagi permès comparèixer a distància.
Com és possible que el novembre del 2017 no poguéssim declarar en videoconferència quan vam arribar aquí a Brussel·les? No sé què ha canviat a les lleis d'Espanya del novembre del 2017 al juny del 2019. En tot cas, avui hem pogut perfectament, el jutjat d'Osca va admetre aquesta videodeclaració.
La denúncia per desobediència contra Puig i Santi Vila, el seu antecessor, va ser interposada per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena. Després s'hi va afegir la Fiscalia Espanyola i també el Govern d'Aragó, que va acabar retirant-la de la causa.
El Tribunal Suprem autoritza el retorn dels presos independentistes a Catalunya. Un cop acabat el judici al procés, el Tribunal no posarà impediments al retorn dels acusats a presons catalanes.
Així, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Jordi Cuixart tenen el vistiplau per ser traslladats a la presó de Lledoners. Carme Forcadell, Mas d'Enric i Dolors Bassa a Puig de les Basses. Ara bé, la decisió final de l'autorització és d'institucions penitenciàries que depèn del Ministeri d'Interior.
I la Junta Electoral Central no accepta els acataments de la Constitució fets a Bèlgica per Carles Puigdemont i Toni Comín.
Es tracta d'acataments fets davant d'un notari belga i que el seu advocat Gonzalo Boyer va fer dilluns en el seu nom al Congrés. Però la Junta es nega a acceptar els documents i ha declarat formalment vacants els escons d'eurodiputats de Puigdemont i Comín, així com el d'Oriol Junqueras.
Pel que fa als resultats de les eleccions municipals, continuen també les negociacions a les diputacions catalanes. A Lleida, Esquerra té la majoria, però necessita pactar per aconseguir un govern estable a l'ens supramunicipal. L'aposta prioritària seria un acord amb Junts per Catalunya, però alguns alcaldes republicans no veuen amb bons ulls aquesta aliança. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
Segons ha pogut saber UAU Lleida Ràdio, serien diversos els alcaldes republicans reticents a pactar amb Junts per Catalunya com a conseqüència del tracte rebut durant els últims 8 anys de mandat convergent a la Diputació. Alguns d'ells s'haurien sentit maltractats per la poca aportació rebuda per als seus municipis. Per tot plegat, Esquerra tampoc descarta governar en solitari a l'ens supramunicipal o amb acords puntuals amb altres formacions. Arran dels resultats de les eleccions municipals, Esquerra s'ha situat com a força majoritària a l'ens supramunicipal, amb 11 diputats dels 25 que té l'ens. En segona posició hi ha Junts per Catalunya, que n'ha obtingut 9, i a més distància hi hauria el PSC, amb 3 diputats, i Ciutadans i el Comú de Lleida amb un representant cadascú. D'altra banda, Junts per Catalunya ha escollit ja els seus diputats provincials. Pel Partit Judicial de Lleida ho seran Jordi Latorre, alcalde de Torrefarrera, Rosa Pujol, alcaldessa d'Aitona, Joan Gilart, alcalde d'Alpicat, Ramon Consola, alcalde de Bell-lloc d'Urgell i Paco Cerdà, regidor de l'Ajuntament de Lleida. Pel Partit Judicial de l'Alt Urgell ha estat escollit Antoni Navines, de Montferrer i Castellbó, i pel de Balaguer, Eloi Verjós. Per últim, pel Partit Judicial de Cervera, els escollits han estat Rosa Maria Perelló de Tàrrega i Francesc Sabanés, alcalde de Ribera d'Ondara.
I encara al voltant dels pactes postelectorals, l'alcalde de Mollet del Vallès, Josep Monràs, ha decidit trencar tota relació institucional amb el municipi veí de Sant Fost de Campsentelles. El motiu és el cas de transfuguisme que ha permès l'exsocialista María José Sánchez ser la nova alcaldessa. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
Monràs, tot i acceptar la legalitat del nomenament, vol deixar clar que en cap cas es pot acceptar el transfuguisme com a pràctica política democràtica. Afirma que la nova alcaldessa no té legitimitat de representació. A més, que no hi haurà projectes compartits entre Mollet i Sant Fost mentre hi hagi una alcaldessa trànsfuga.
Si a mi se'm diu quines accions, que moltes de les actuacions que podríem treballar de manera plegats amb el conjunt de municipis de la comarca, governés qui governés, perquè no estem parlant d'un tema de partits polítics, està clar que aquest alcalde no les farà amb una trànsfuga.
La decisió de Josep Monràs neix després que la candidata del PSC a Sant Fost, María José Sánchez, abandonés el partit per convertir-se en alcaldessa del poble amb els vots d'Esquerra, Junts per Sant Fost i En Comú Podem.
Repassem ara altres notícies destacades del dia, començant a Lleida, on s'ha constituït la nova Junta de Comerç. Jaume Saltó n'és el nou president, escollit per àmplia majoria per als pròxims 4 anys. L'empresari i president de Pimec Lleida pren el relleu de Joan Simó, qui ha estat al capdavant de l'ENS durant 28 anys. UAU Lleida Ràdio, Anna Martín.
PIMEC compta amb 23 dels 36 membres del ple després d'imposar-se en les eleccions i veure ampliada encara més la seva representació amb l'elecció dels representants de les patronals. Saltó ha explicat quins són els seus objectius en els propers 4 anys.
Tenim dos grans reptes, que un és la viabilitat econòmica de la cambra. Un altre és el repte de, que la cambra està desconeguda. La gent, quan hem anat a buscar-los els vots, els empresaris ens deien, ostres, quin és el rol de la cambra i tal, i molta gent no ho sabia, i és important fer difusió de què és el que ha de fer la cambra. Vull ficar en marxa 4 comissions noves. Una és la logística, perquè creiem que és importantíssim pel teixit empresarial de Lleida.
Durant la sessió constitutiva s'ha homenatjat l'empresari Josep Oriol Pelegrí, que va perdre la vida dimarts en un accident laboral. Pelegrí havia de formar part del nou plenari com a representant de la COEI.
El Parc Natural del Delta de l'Ebre acull la principal colònia de gavina corsa. Es tracta d'una espècie amenaçada i aquests dies es fa un anellament dels polls que han nascut aquests anys per facilitar-ne el seguiment i estudiar-ne els hàbits migratoris. Canal Terres de l'Ebre, Susana Casas, bona tarda.
Bona tarda. Aquests dies s'anellaran prop de 1.100 exemplars, 700 als ports de Tarragona i Barcelona i 400 al Delta, on es localitza la principal colònia. Francesc Vidal és el director del Parc Natural del Delta de l'Ebre.
És una gavina que ve a criar a la zona mediterrània, hiverna a les zones africanes, i aquí al Delta des de fa ja molts anys que es realitza aquesta activitat, aproximadament 30 anys, i ens serveix per a veure la dinàmica de les poblacions i recollir dades que poden ser interessants de cara a la conservació de l'espècie.
Amb una població distribuïda per la Mediterrània i amenaçada per altres depredadors mamífers o aus com el gavià argentat, les xifres estan estabilitzades des del 2015 amb 3.555 parelles. Coincidint amb la campanya, investigadors de la Universitat de Barcelona analitzen la presència de mercuri en l'au per saber la contaminació que arrossega el tram final del riu.
En cultura, prop d'una cinquantena d'espectacles, una trentena de companyies i una clara aposta per al Circ Nacional formen el cartell de la propera edició de la Fira del Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà. El festival arribarà a la capital del Baix Empordà del 19 al 21 de juliol. Televisió Costa Brava, Laia Campos, bona tarda.
Bona tarda. Una cinquantena d'espectacles d'alt nivell ompliran els carrers i places de la Bisbal d'Empordà del 19 al 21 de juliol amb la 24a edició de la Fira del Circ al carrer. Després de 23 anys de fira i amb una consolidació de públic any rere any de 30.000 visitants, senten les ganes i necessitat de créixer i es proposen el repte d'assolir més afluència de públic. Eva Gasull és la portaveu de la Fira del Circ de la Bisbal.
Ens sentim com ja una mica amb ganes de créixer, no? I aquest any volem assumir un repte que té a veure amb absorbir més afluència de públic i arribar sobretot a nous públics.
Des de l'organització aposten per seguir ampliant i descentralitzant l'esdeveniment. Per aquest motiu, la principal novetat d'enguany és la creació de nous espais d'espectacles al Terracota Museu i a la plaça de les Sardanes. L'edició d'enguany arriba en prop d'una trentena de destacades companyies tant d'àmbit nacional com internacional.
I a Tarragona, la mítica Sala Trono tanca aquesta temporada amb xifres immillorables. Ha augmentat en un 62% el nombre d'espectadors i 32 de les funcions d'aquesta temporada han aconseguit el ple total. Ràdio Ciutat de Tarragona, Jordina Salvat.
Fins a 5.200 persones han assistit a la Sala Trono, sumant les 82 funcions que s'han ofert en els 28 espectacles d'aquesta temporada. Números que es tradueixen en una ocupació del 80% en àmbit general i un 100% en 32 funcions. Segons Joan Negrier, gestor i programador de la Sala Trono, la bona programació i el trasllat al Teatre Metropol han ajudat en aquest creixement. Negrier també destaca el bon funcionament de les produccions pròpies.
O sigui, el 2019 hi haurà 5 produccions de la Sala Trono que hauran fet temporada a Barcelona. Això no ho pot dir moltes productores ni companyies teatrals, et ho asseguro. Una cosa que mai imaginar. Jo destacaria la feina de tot l'equip. És a dir, som molt pocs, però treballem molt i molt i molt dur.
Ara, amb la temporada acabada, l'equip ja està treballant de cara a la 6a edició del Festival Internacional de Teatre de Tarragona, que inicia el pròxim 25 de juny.
Moment de repassar l'actualitat més local. En futbol, Jairo torna a Girona després de la cessió al Cádiz.
L'extrem de Santa Cruz de Tenerife, de 25 anys, es convertirà així en el primer reforç per Juan Carlos Unzué de cara a la temporada que ve.
FM Girona, Josep Guardiola.
Jairo Izquierdo serà un dels integrants de la plantilla del Girona que començaran a treballar el pròxim 8 de juliol a les ordres de Juan Carlos Unzué. L'extrem esquerrà s'incorpora de nou al conjunt gironí després d'haver estat cedit aquesta temporada al Cádiz a la segona divisió A, amb qui ha disputat 34 partits i ha marcat 3 gols. Format als equips inferiors del Tenerife, va arribar a jugar a la segona divisió A amb el conjunt tinerfeny, també ho ha fet amb el Murcia, el Melilla i l'Extremadura. Bona temporada la que ha escrit a terres gaditanes i el Girona, que no el vol desaprofitar de cara al pròxim exercici. Una pretemporada que començarà el 8 de juliol i que ja té el primer partit amistós establert. Serà davant del Bournemouth de la Premier League, la que el partit es jugarà el 20 de juliol a les 8 del vespre a l'estadi Lluís Companys de Barcelona. També hi haurà una setmana de feina a les instal·lacions del Manchester City del 21 al 28 del mes de juliol. El dia 25, un segon partit amistós, en aquest cas el primer a terres angleses, davant del Derby County, que actualment entrena Frank Lampard. També s'està treballant per tenir un segon partit el dia 27 de juliol, de moment però encara amb rival per confirmar. Unzué ha demanat a la direcció esportiva del club de Montilivi poder jugar entre 6 i 8 partits de preparació.
La Unió Esportiva Olot ha renovat a l'extrem Jordi Xumetra per una temporada més.
Aquest curs el futbolista ha jugat 14 partits com a titular i ha tingut presència sobre el terreny de joc en 17 partits més. Ha arribat a la Garrotxa ara fa 2 mercats d'hivern. La seva aportació golejadora ha estat de 4 gols, tots marcats en la darrera temporada.
A tercera divisió, el migcampista Domi i el lateral legarenc Adrià Prado són els dos nous reforços del Terrassa.
El conjunt terrassenc continua perfilant l'equip per la pròxima temporada, on un any més l'objectiu serà lluitar per estar entre els equips capdavanters i assolir el desitjat ascens de categoria.
Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
Domingo Berlanga, Domi, té 24 anys i ha jugat aquesta última temporada a l'Horta, l'equip revelació d'aquesta temporada a la tercera divisió i que, recordem, fins fa molt poquet ha disputat el playoff d'ascens a la segona divisió B. L'altre jugador és Adri Prado, arriba del Sant Cristòbal, té 19 anys i ha estat titular indiscutible la temporada passada per Oliver Vallabriga. Si dèiem que l'Horta havia estat un dels equips revelació, també ha estat el Sant Cristòbal, l'equip d'Oliver Vallabriga, que la passada temporada doncs va salvar la categoria moltes jornades abans. Recordem que entre els noms que es podrien confirmar en les properes hores està el jugador del Granollers, Joel Canyaveras, i també la de Kevin Alarcón, també jugador del Sant Cristòbal.
Doncs fins aquí aquest informatiu Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Marta Pardell a l'edició i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà com sempre. Adéu-siau.
Notícies en Xarxa, edició vespre.
La xarxa de comunicació local. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had. I wanna be on the cover of Forbes magazine. Smiling next to Oprah and the Queen. Yeah, I would have a show. Forget about me, stupid. Everywhere I go, I'ma have my own theme music. Oh, every time I close my eyes, what you see, bro? I see my name in shiny lights. Uh-huh. All right, yeah. What else? A different city every night. Yeah.
president, dunking on his delegates. Then I compliment him on his political etiquette. Toss a couple million, the air just for the heck of it. But keep the 520 tins and bins completely separate. Yeah, I'd be in a whole new tax bracket. We in recession, but let me take a crack at it. I'd probably take whatever's left and just split it up. So everybody that I look can have a couple bucks. And not a single tummy around me would know what hungry was, eating good, sleeping soundly. I know we all have a similar dream. Go in your pocket, pull out your wallet, put it in the air and sing. I wanna be a billionaire, so freaking bad. Buy all of the things I never had.
Buy everything.
I wanna be on the cover of Forbes magazine, smiling next to Oprah and the Queen.
What up, Oprah?
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.